ja tenim la sentència. Bon vespre, amics, i salutacions de Pere Estalric i tot l'equip del Crepuscle Encén Estels. Avui arribam al programa 2175. Avui és dilluns 14 d'octubre i, com dèiem la frase de l'inici, ja s'ha publicat i ja s'ha dit quina és la sentència als que estan empresonats i jutjats per han estat finalment declarats sediciosos, que no sabem molt bé què vol dir aquesta cosa. Però és que avui, amics, parlarem amb Gonzalo Boye. Gonzalo Boye és un d'aquests missers que duen el procés internacional de Puigdemont, vull dir que està ell lligat en aquesta manera de veure la sentència, no? I ell va concedir la setmana passada a l'equip del Crepuscle Encén Estels, va concedir una entrevista. Aquesta entrevista avui la vos oferirem a la segona part del programa, editada. Per tant, ell parla de la sentència en futur, quan realment avui ja tenim sentència. Però veureu quines coses més interessants diu i realment profètiques. Ell, de totes, sense saber la sentència exactament quina seria, dona ja pautes per entendre el que realment ha estat aquesta sentència que condena a tots els nou, diguem, condemnats, de qualque manera, dit d'aquesta manera, els condena a 99 anys i mig, si sumem totes les condenes. És terrible. Joan Mestre, bon vespre.
Bon vespre, Pere, bon vespre.
100 anys quasi bé, si sumem tots els anys i mesos.
Sí, es fa pensar, si un ha fet una mica de memòria de la història, en el 39, just acabada, just encara no estava acabada la guerra, era en el febrer, se va dictar una llei de responsabilitat polítiques, que era una llei per depurar tota la gent que havia fet política d'esquerres, no, o que fos. És a dir, que aquesta sentència pareix d'aquesta llei, pareix del 39, encara no que va a la guerra.
És a dir, si tenies idees polítiques que no fossin ses de sa falange...
És a dir, que això era per passar comptes amb sa gent que havia estat a esquerres...
Encara que no haguessis estat militant, diguem.
Encara que no haguessis... Per votar. Perquè se sabia, no sé com, havien esporillat no sé què, però... és a dir, tota la gent liquidar culpes d'aquesta hora de tots els que han contribuït a forçar el triunfo rojo, no sé què, la subversió roja. És a dir, llevar que havia tothom. I és molt terrible perquè diu que he tret el bolletí d'aquest any. Diu que no faran les culpes són tan greus que no faran el càstig proporcional a lo que han fet, encara que seran benèvols, però el càstig hauria d'anar a la paret i fusillet. Però és que dius, demòcrates que lo que valen és fer avançar la democràcia són culpables de
La Forcadell perquè va deixar fer un debat. La Forcadell perquè va deixar fer un debat a un Parlament.
Legítimament
constituït. Sí, i ella com a presidenta constituïda. Això és una cosa que jo no puc entendre.
No mor bé en la riqueta nostra, però ja hi ha.
Què volen aquesta gent?
Sí, és a dir...
Ja heu sentit en Joan avui mostra la seva aportació mensual, ben retornat després de les
vacances d'estiu. Què
ha passat? Un tres i no res, eh?
Sí, també va, perquè hem feinat tothom té coses i passa molt aviat. Bé, ja per encetar aquesta nova temporada, més crec que durarà un o dos capítols, com a mínim. Seguint passes de Benjamin, parlarem de col·leccionisme.
I d'això serà ara tot d'una. Tot d'una parlarem de col·leccionista. Benvinguts, doncs, al programa 1065 que feim en aquesta casa. En total en duim 2175, però aquí a Ona Mediterrània, 1065 vespres, intentant encendre els estels des de l'estudi d'aquesta casa, aquí a Can Alcover. Tots ells han estat produïts per na Maria Moreno i des de fa un temps, tècnicament controlats, i molt bé, per cert, per na Joana Maria Borràs. Joan, i d'anem a veure, era un bon col·leccionista, en Benjamin.
Benjamin era molt bon col·leccionista i molt col·leccionista.
En què no era bon, Benjamin?
En lo que no se ficava, o millor, en lo que no tractava, però lo que tractava...
Ho duia fins a Sant Front.
Sí. Col·leccionava, ja sabem que feia programes de ràdio i també
sí, eren per
als infants, també perquè entenguessin segons quines coses. I també col·leccionava contes infantils i per les il·lustracions. Ell parla d'un llibre que té de que va cercar unes il·lustracions d'un contes infantils i objectes i moltes coses col·leccionava. Però primer ja volia fer com una introducció. Tu no deus col·leccionar coses, o sí?
He col·leccionat, ara ho tinc un poc aturat, postals musicals.
Ah,
en tinc moltíssimes, ja, però tu un parell de milers, eh? Postals de qualsevol indret del món,
sí,
que tinguin un motiu musical, o perquè hi ha una lliure, o una guitarra, o un fubiol, o perquè hi ha uns àngels cantaires, o perquè hi ha un orgue. Postals musicals.
No, això vas de comunicar.
Ara ho tinc un poc aturat.
Perquè si mor un ami trobam una postal, t'enviarem postals que tinguin símbol i tinguin relacions amb música.
Sí. Tenim moltíssimes, però el meu sogre, el Celci, els em va ordenar una mica, diguem com unes calaixeres,
sí,
no són ses calaixeres, en Mallorca, quan parlem de ses calaixeres,
bueno, sí,
no són
sí,
unes calaixeres, sí, hi ha ses calaixeres.
Ses calaixeres.
No, les meves calaixeres són unes...
Aquí tenia calaixeres... Peter Weiss, que va escriure Maratzada,
sí,
que va escriure coses d'en Benjamin també, té una foto que té tot un mur ple de calaixos i calaixeres. Està damunt una escala traient calaixos de per dalt.
Fitxes.
Però unes calaixeres impressionants. Jo col·lecciono moltes coses, jo.
Sí?
Sí, moltes.
Amics. Sí, jo no conec ningú que te conegui que no sigui amic teu.
No, amics, però no fas col·lecció.
No fas col·lecció, però ets un home que estires. Bueno. Tens d'on fa que no conec ningú que s'hi arriba malament d'en Joan. De
bueno,
Joan,
gràcies, este. Pere, però...
Veure, això és una
no tothom...
Jo crec que sí.
Faig una col·lecció una mica estranya, que la gent també se fa la pregunta, normalment fan la pregunta, però ja col·lecciono tapes de registre.
Què són això?
Tapes de registre d'aigües netes, d'aigües brutes.
I això... Deus tenir ses de Roma, els deus tenir?
Sí, que en tenen.
SPQR.
Sí, senyor. I me diuen, i bon, les guardes? Dic, home, això s'ha de guardar digitalment. Però primer vaig començar... Però, principalment segueix que en ses que donen el nom de la ciutat.
Sí. I què fa, si gent té una fotografia?
Bueno, qualcú que va de viatge i això, que sap què fa.
Ah, jo ho sé, a partir d'ara ho sé.
M'envien allà d'allà on sona, d'allà on sigui, però que posi el nom de la ciutat. I hi ha coses molt curioses, perquè després tu dius això de les postals, però primer s'acumula molt de material.
Després s'ha de classificar.
Després es posa a l'ombord, que és el que parla en Benjamin, el que se parla de si és cosa de sort i de datos, de les dades que pots tenir, de les mides, de les postals, això, si duen segells, si no en duen, pots fer tota classe de... Per després, i més avui en dia, en l'ordenador i en una fulla Excel, per exemple, si li poses tots els camps que li veus un material o un objecte, pots agrupar per aquella característica, veure si en té moltes o si en té poques, veurement. Hi ha, per exemple, a Gijón, hi ha dos o quatre, o no sé, models d'etapes de conducció de clavellaram i això, que són motius pelaios i motius d'això de la reconquesta i això. I a València hi ha una edició de fundició de registres de l'any que es va fer el clavellaram.
I això no. És interessantíssim, perquè jo en conec una que es diu Edam.
Sí. Queixes de paret...
I la Emaia, res.
Sí, però queixes de paret dels controls d'aigua i això no ho faig.
No ho fas.
No. N'he retratades. Aquí encara queden aquelles antigues que eren petitones, que també hi havia falanits. Unes més antigues,
sí, molt més petites,
que eren passaigua, però també n'hi havia una de conducció de gas, del gas ciutat, d'això, quan se va posar l'enllumenat de gas. Hi ha coses interessants, perquè vaig demanar a un companyero que ha fet feines a telefònica, veure si podríem arribar a saber quantes variants d'etapes de registre que ha fet la telefònica, perquè en té de molt de tipus, de molt,
sí. Podríem dir que hi ha un cert art dins això, o una certa ganes de significar-se.
Bueno,
no és estàndard, vaja.
No és estàndard. El que passa és que n'hi ha moltes que posen, la fundició té unes genèriques, fundició d'Útil Benito, i aquestes fundicions fàbriques d'Igualada, aquestes fundicions els dius 100 tapes de... No, però ara ja ho fan en català, clavellaram, i poses clavellaram, totes les tapes de clavellaram d'aquelles. Hi ha un dato curiós, que hi ha unes gravades escrites de Cas Concos. Cas Concos, tenen un... Però els Cas Concos...
És una idea d'en Pec Grimal.
No sé qui
de
tenir
idea. Però des d'aquí en Pec.
Però tenen una dins Cas Concos, que és de Sarta.
Ho
hauríem d'anar a veure, a revisar. Però això, quan dic això de les taules de registre, es sorprenent, perquè me demanen tot d'una, pensen d'aquí les conxes segells, conxes que col·leccionar segells a la font de Santa Maria de Falanits, hi dola una cinquantena d'etapes de registre
diferents,
no, iguals i no sé què, no tenen cap interès, però està plegat d'etapes. Jo no sé què hi ha davall allà, no sé què hi pot haver, però n'hi ha de tota classe. Però el tema és aquest, diguéssim, posar en borda i classificar, és a dir, mirar les característiques, allà fer una fitxa, formatejar un estel en sos camps que li puguis donar a l'objecte de col·lecció. I és que això és el que permet, diguéssim, donar-li una dimensió a la col·lecció. És a dir, una vegada que tens tot això ordenat i classificat, treus unes conclusions de la col·lecció. Està molt clar, per exemple, de segells d'Espanya, és una autèntica propaganda de l'Estat. És a dir, si un se mira els segells i els mires tots així a la correguda, no siguin trajes típicos, quan van fer trajes típicos era estem de l'estió femenina, vull dir, o sigui, que feien els trajes típicos d'això. Però tots són a favor de l'Estat. És a dir, veus un missatge clar, claríssim, de que estan en funció d'un
patriotisme.
Sí, és Espanya, en fi, és que hi ha moltes seccions dins la mateixa col·lecció de segells d'Espanya. D'Espanya se divideix en dues parts, una és la part antiga i l'altre comença en l'estat espanyol, que és el del 39 cap aquí. I a la part antiga, aquells més antics d'Isabel II i coses d'aquestes. N'hi ha que fan, i que fan col·lecció de sobres
marcats,
sobres del primer dia, que també... Clar, això ha donat molt de recursos. Jo crec que el servei filatèlic hi guanyen, segueixen imprimint i segueixen fent, encara que avui en dia quasi no hi ha correspondència de segell, perquè...
I fins i tot ho pots anar a Correus i te fan una part d'un segell.
Segueixen això mateix, però segueixen editant col·leccions de segells pels col·leccionistes. Això és com el Vaticà també, els segells del Vaticà i les monedes del Vaticà.
No, i te diré més, jo aquest estiu he estat per tercera vegada a Bayreuth, allà on en Wagner va crear el seu teatre, i hi ha una estafeta postal de vores teatre perquè tu puguis dir, jo he estat aquí, i te fan un segell de...
Te maten el segell,
allà... que posa Bayreuth, i per tant diu, no, jo he anat en el festival perquè des de l'estafeta de dins el festival he posat
sí, una postal. Sí, és una certificació, és una confirmació. No, hi ha tot un món de curiositats. Que és una llàstima que la gent que se dedica a això no tingui un lloc un dia de veure-se. És a dir,
la gent
que vol trocar coses, o que vol enviar...
No sé a ciutats que és, això a Girona,
sí,
per exemple.
No, i el mercat Girona, de Sant Antoni
i Barcelona.
Però dic aquí a Mallorca, hi havia davant a la plaça Major, s'hi posava un que era un... Mos van fer amics, un deixar de segells, era un venedor, però també te'n comprava o feia un negoci d'aquest. Després varen passar en els baixos de la plaça Major,
que ara està tot tancat.
Tampoc, aquí se va morir l'assumpte aquest.
Clar, que això ha d'estar. Això és per estar una plaça Major de fora.
Sí.
I davant les arcades, en tot cas.
Efectivament, la plaça Major de Madrid també.
Jo a Girona, vaig quedar espantat. Cromos, col·lecció de cromos.
Sí, és que hi ha una quantitat de coses que la gent en fa col·lecció que fa por. No sé què anava a dir ara de xapes de cava.
Sí.
Xapes de cava.
Lo de metal.
Sí.
No et suro.
No.
La xapa.
Sí. La xapa, hi ha un gurú de les xapes a Catalunya que eren, no sé si des cacaolat o no sé què eren. Bé, ho direm la setmana que ve, això. Però ja he arribat a la xifra, l'he treta de diversos allà, però que poden ser 25.000.
Xapes diferents?
Sí. Paren, és a dir, fins que no en tinguis 25.000 no cantis,
victòria
de res, perquè les franceses, també les estrangeres i això. I cada...
Les de sidra, Pantura, també? No sé si la sidra també
no
va...
No sé si són genèriques, perquè no marquen l'anagrama, no marquen el logotip, o no marquen, perquè les diverses bodegues han fet tirades de xapes. Hi havia un col·leccionista de xapes que deien, hem begut de xampany dolent.
Per tenir les xapes.
Per tenir les xapes aquestes. Però és una cosa molt curiosa. Perquè va sortir de CRBA, Editores, varen fer una edició de tapes, de xapes, varen fer una edició, i clar, els col·leccionistes vertaders varen enfilar amunt la parra perquè figuret que els atreguis un... que no, pràcticament no se distinguia de ser originals.
Ara m'hi fixaré, però jo no sabia que fos que hi hagués, que les xapes tinguessin una cosa diferent.
Sí, totes.
Ja passava que igual Codorniu té tot, la varietat té la mateixa.
Codorniu, hi ha una quantitat de modelos de Codorniu.
Joveicans, que a mi és el que més m'agrada de tots.
I d'ahir tenen diversos models de xapa. Segons la col·lecció de que treuen d'etiqueta també, de dir ara que això és un gran reserva, no sé quin, això és una... Les varietats que van traient en el mercat aquestes bodegues importants treuen una xapa especial. El Barça té no sé quantes xapes del Barça.
La casa Codorniu?
No, el Barça. El Barça ha fet, ha comprat remeses de llava i estan en les xapes del Barça. Jugadors, no sé què, el que sigui, fins que tant els que fan col·lecció de bon de veres, però els aficionats de les penyes fan un sopar i comanen les botelles de llava del Barça i treuen la xapa d'aquella tirada que varen fer. Són tirades diferents, n'han fetes, no sé quantes, ni d'ova del Barça. I de bodegues, després hi ha les genèriques, que són aquestes bodegues petites, que no es poden permetre imprimir una xapa per elles, que són aquestes, o bé platejades totes, sí, o bé negres totes, que això són xapes genèriques. I n'hi ha que porten, n'hi ha que duen com un escrit, a part de dins, també.
Ara, per Nadal, que és quan ve tot...
Sí, sí, fixa-t'hi, i després les madones,
aquestes xapes. Tens gent que col·lecciona.
Perquè entenc de repetides...
O tu també col·lecciones.
Ja t'ho dic, col·lecciono. Ah. Col·lecció de tot.
Bon, Benjamin, haurà d'anar per un altre dia.
Sí, sí, avui, Benjamin, perquè clar, ell parla del primer capítol d'aquell llibre, parla de la biblioteca i dels llibres.
Hauries dit llibre quin és, i el
llibre
el referenciarem ja ara.
Sí,
però...
agafa el títol d'un article seu que és Desembalo, en castellà, Desembalo mi biblioteca, l'arte de col·leccionar, això és de Nolanyeta, no sé quin número
d'aquesta col·lecció de tamany petit.
Això de tamany petit,
això sí que és realment de butxaca, que diuen.
Sí,
de
butxaca. Sí, això és molt menatgedís. I després del desembalatge que hi ha de la biblioteca, té un capítol que diu per col·leccionistes pobres. Libros de enfermos mentales que se encuentran en mi colección.
Tenia del col·leccionisme d'en Benjamin, Joan,
novel·les de criades del siglo pasado.
Tenia una gran biblioteca en Benjamin, però després en Som a Latí famós va acabar...
Sí. Panoràmica sobre...
I quan va anar a Eivissa, duia tota la col·lecció? Fa llibres a Eivissa anys?
No.
Saludam en Tomeu. Home, en Tomeu.
Hola. Bon vespre, molt bé.
El micròfon, si ara va bé.
Bon vespre, Déu.
Bon vespre. Col·lecciones, tu ets col·leccionista d'alguna cosa?
Sí. Sí.
De què? S'ho pot dir?
Sí. Sobretot, de llibres, diguem, específicament llibres d'assaig i encara més concretament llibres d'assaig sobre drets polítics i drets d'autodeterminació, etcètera, i d'això tinc una col·lecció bastant grossa. Només ara d'aquests del procés català, pentura entenc d'haver 200, no són ni la meitat dels que han sortit.
I els prestatges, com
hem dit?
Els prestatges, de vols de treus,
això és un dels problemes que tenc, això és un dels problemes que tenc, que tenc a la casa, que ja hi ha més llibres...
El seguidor és més fàcil.
Sí.
Però en Joan fa, m'ho deia que fa col·lecció de tapadores de clavegueram, de
registre.
Això és curiós.
Diu que hi ha coses realment sorprenents.
Sí.
També tenc una llarga col·lecció de pins, per exemple, de pins polítics, de pins i de xapes i això. També en tenia d'adhesius polítics, però la vaig donar a un que tenia una col·lecció més grossa que jo. I jo ja... I ja està, això seria...
I d'on també l'han convidat avui perquè mos parli de Safirona.
Sí.
Anem a veure què mos trobarem.
Safirona, bé, ja és la tercera edició en guany, se fa Inca, vàrem fer la primera Vinicilent, la segona aquí a Palma, a Can Alcover, bé, a Can Alcover i altres espais de Palma, i la tercera la feim a Inca aquests propers dies de 8 i de 9 d'octubre, que són divendres i dissabte que ve. La idea és, com sempre, fer anar vestint poc a poc, perquè no tenim recursos per fer-ho tot d'un cop, però poc a poc anar vestint una fira, i el nom encara a dia d'avui és massa pretensiós, però bé, una fira de comunicació i cultura, és a dir, que sigui un espai anual de trobada de la gent interessada en la cultura, i això ja sé que abarca un espectre tan ampli que segurament s'haurà d'anar concretant més, I després, sobretot i específicament de comunicació, no? I en aquest sentit sí que mirar de que sigui els dies, el moment de referència de l'any, per reflexionar, trobar-se tota la gent, o molta de la gent que fa comunicació a Mallorca i a les Illes Balears, i diríem d'una manera específica comunicació en català, tot i que oberts també a altres espais, no? Això és idea genèrica,
eh? Ara una persona que mos escolta diu, ja hi vull anar, sí. Hi ha un calendari d'actes,
hi ha un programa d'actes. Divendres començarem, divendres ho centralitzarem tot en l'espai que havia estat una caserna, el quarter general Luque, el quarter general Luque, que li diuen, i allà hi haurà a les 8 hi haurà un programa en directe que serà el de Som Divendres. Som Divendres farà un programa en directe, que vol dir que l'enregistrarem en directe, és a dir, no l'emetrem en directe, sinó que l'enregistrarem en directe i llavors ja l'emetrem. I a continuació, a partir de les 9, hi haurà un concert en què hi actuaran el grup Cabot, que és un grup d'aquí emergent, diguem,
però que ho fan molt bé
i que són molt bons, i els Pets, que sí que ja són un grup molt veterà,
més consolidat, sí,
sí. Llavors, per tant, això serà, diguem, la festa, la part de festa més potent. I després, l'endemà, a partir de les 10, hi haurà una trobada de mitjans de comunicació que se farà a l'espai de l'obra cultural La Inca, que és, també li diuen la capella, i és el local social de l'obra cultural, és Jut de Montarbar Sart, la plaça de l'Àngel. S'hi pot entrar per la plaça de l'Àngel o pel carrer de Son Odre. Llavors és allà, de 10 a 11 farem aquesta trobada de mitjans de comunicació, que enguany sobretot hem intentat de fer una crida en el mitjan de comunicació locals, estil revistes de poble o estil ràdio municipals, no? Això, diguem, o digitals, també. Llavors mirarem de fer una trobada per parlar de possibles col·laboracions, tant en l'àmbit de l'intercanvi d'experiències i de idees, com també en l'intercanvi pràctic de productes comunicatius, com també de les reivindicacions conjuntes que tenim, per exemple, que el Consell de Mallorca tingui completament oblidat el món de la comunicació en català, en fi, una mica, no?, aquesta relació amb les institucions per part del mitjà de comunicació en català, que moltes vegades, si, segurament, si ara anéssim pel carrer i diguessis el mitjà de comunicació, no, segurament una de les idees genèriques que hi ha és que viuen de subvencions o viuen de les institucions i tal, i resulta que és absolutament el contrari, és a dir, els grans mitjans de comunicació, que segurament no haurien de menester tant, com que tenen una gran capacitat de pressió, per dir-ho d'alguna manera, en els polítics, reben moltes subvencions, siguin directes o encobertes, en forma de propaganda, de publicitat institucional, etc. I després els mitjans de comunicació, aquests que fan feina de proximitat a cada un dels municipis de Mallorca, aquests, la majoria de vegades acaba a les persones que el fan els hi acaba costant d'obves, no?, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, si hi ha casos, ja que som entre falenitxers, dels falenits, que és un producte que fins i tot funciona econòmicament. Bé, i llavors,
des de producció mos diuen que mos queden menys de 30 segons.
I no, que dissabte vengui la gent a Inca, hi haurà ballada popular i swing també.
Poden trobar això a qualque lloc, a una pàgina web,
sí,
o un Facebook.
Per Facebook i Twitter de Dona Mediterrània, sobretot. Diari de Balears, hi ha el programa. Sí, informació.
Sona de fons els Pets. Joan, gràcies per haver vengut.
Continuarem amb això.
Ara tenim en Boye, però no en directe, però ja va dir coses que van ser profètiques la setmana passada.
Sí, és terrible.
Fem una pausa i ja vos donam aquesta entrevista que mos va aconseguir el senyor Boye la setmana passada, la meditada, i la vos oferirem avui, que ja tenim sentència. Fins ara mateix. Let's go.
es mou, vol canviar el món. Pau no espera des de la trinxera, Pau té clar que no vol renunciar. Pau no es queda resignat en terra, Pau demà tornarà a començar. Proves cada dia que la pornografia escapa al món neoliberal. Pau, hi ha cops que desespera, però sap que no hi ha treva en un combat tan desigual. Pau, no és cap heroi, no té vocació de ser carn de sentit.
Cada dia, de les 8 a les 11 del matí, escolta el Bon Dia amb Antoni Rotget.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Coplejant. El programa de sardanes i música per a coble més jove de Catalunya.
Els diumenges, a les 11 del matí, a Ona Mediterrània.
Coplejant, amb Caral Pedemonte i Jordi Terma.
A TIRME ens hem compromès a que persones amb voluntat no coneguin limitacions. I per això estem col·laborant amb la mallorquina Úrsula Puello, esquiadora paralímpica que va representar Espanya als Jocs de Vancouver. Un exemple de tenacitat i coratge que mereix tot el nostre suport. TIRME. Compromesos amb aquesta terra.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Laos Market. Joies de tendència. Plata de llei 925. Disseny exclusiu de joies d'argent. Venda online i entrega de comandes sense cost addicional a tot el territori. Entra en el web laosmarket.es i escull la joia que més t'agradi.
T'has perdut algun programa? Recupera qualsevol emissió d'Ona Mediterrània visitant la pàgina web ivox.com.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Ona Mediterrània.
Música. Benvinguts a la segona part del programa. Això és l'hora dels Salanites i avui comptam amb una conversa que vàrem tenir fa uns dies amb Gonzalo Boye Tusset. Aquest advocat xilè va néixer a Viña del Mar en 1965. És professor de dret processal penal en el Centre d'Estudis del Col·legi d'Advocats de Madrid, assessor del Centre Europeu per els Drets Humans i Constitucionals de Berlín i del Centre Palestí per els Drets Humans de Gaza. Va ser fundador i editor de la revista Mongòlia, membre de l'equip de litigis estratègics de l'Observatori DESC de Barcelona. Des del 2003 exerceix com a advocat especialitzat en dret penal i penal internacional. Des de l'any 2007 és l'advocat que coordina la defensa internacional dels membres del govern del president Carles Puigdemont que es troben a l'exili. Fa uns dies va ser a Palma i va concedir aquesta entrevista al Crepuscle en 100 estels.
Entrevista amb Gonzalo Boye. Bones tardes, senyor Boye. Avui és aquí a Palma per presentar un llibre que és Y ahí lo dejo, crònica d'un proceso. Què trobaran els nostres oients, els oients d'Ona Mediterrània, en aquest llibre?
Bueno, básicamente el trabajo de un año muy intenso, muy reconfortante en lo profesional y en lo humano, y sobre todo una parte importante de lo que ha sido un segmento de la historia de Cataluña y de la historia de España, en una confrontación que ha demostrado que puede ser tremendamente apasionante, pero a su vez absolutamente pacífica, una confrontación jurídica, porque hubo gente que consideró que la política se debía judicializar y a partir de ahí hemos entrado los abogados y a jugar un papel que nunca nos correspondió y nunca nos debería corresponder, y yo creo que ahí eso se ve en el libro, creo que bien reflejado, espero que haya quedado bien reflejado, ¿no?
La sortida de Puigdemont va estar planificada, és a dir, perquè alguns ciutadans a vegades pensen si va entre, diguem, la postura de Puigdemont i de Junqueras en aquest repartiment de papers, hi va haver una certa improvisació o estava ja tot calculat?
Bueno, yo estoy seguro que el presidente en algún momento explicará los detalles de eso, le corresponde a él. Yo llego cuando ellos ya están fuera del Estado, pero es evidente que salen representantes de los dos partidos, es decir, ahí había un consenso. ¿Y qué pasó después? Yo creo que lo tiene que explicar el presidente, le corresponderá a él. Yo en eso me acojo al secreto profesional, pero es evidente que lo que había era que internacionalizar el conflicto, porque si no, nada de lo que ha pasado en este año se sabría. Es decir, sería muy distinto el escenario si todos hubiesen sido encarcelados y si esto fuese una cuestión básicamente interna del Estado español, ¿no?
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Aquest llibre és un llibre de, ja de gran impacte. S'ha traduït a l'anglès, al francès? Està previst una difusió més internacional, parlant d'aquesta internacionalització?
Si le soy sincero, no lo sé, porque yo lo escribí, uh-huh. Pero no soy profesional de la edición. Eso le corresponde más bien a mi editora, que Blanca Rosa Roca, que ella sabrá lo que tiene que hacer. O sea, yo tengo una ventaja a la hora de trabajar, siempre sé cuál es mi trozo de mi parcela, donde puedo decidir. En casa decido en la cocina, en este libro decidí en lo que quería que hubiese dentro del libro, y en mi trabajo pues decido lo que me corresponde. O sea, que eso no soy yo el que lo puedo decidir, ¿no?
Vostè ha dit que la sentència, preveu que aquesta sentència serà dura. I quin recorregut espera després en aquesta sentència a Europa?
Bueno, primero hay que ir al Tribunal Constitucional, y a partir del Constitucional, una vez que inadmita trámite o que rechace los recursos, las demandas, habrá que ir a Europa, y eso habrá que llevarlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero en paralelo hay otros escenarios jurídicos que se van a jugar, y que se van a jugar también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, e incluso en el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en tribunales europeos, en Bélgica, en Escocia, en Suiza, y yo creo que eso va a dar mucho material jurídico de cara a tratar de revertir esa sentencia, que, como digo, y lamentablemente, va a ser dura, ¿no?
Mereix lo era nuestro capital. Quien mueve el engranaje debe decidir, crear, construir conciencia popular, eterna divisa que nos guía a vivir libres o morir.
Sí, de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat. Que no ens guanyi la por, el demà avui és nostre. Tu i jo, agafant l'horitzó.
Una tercera euroordre, avant una sentència, serà diferent, serà distinta, serà pitjor, millor?
Bueno, nosotros, a ver, todas las navidades son distintas, pero los niños se los pasan bien, y todas las euroórdenes son distintas, pero los abogados, cuando tenemos las ideas claras, también nos lo pasamos bien. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos muy claro cuál va a ser el resultado, tenemos muy claro cómo lo vamos a abordar, y el Estado no le queda otra que entrar en esa batalla, por lo tanto le estamos esperando, ¿no?
Vostè ha estudiat dret a la presó i la seva trajectòria ha estat molt marcada, diguem, en la defensa dels drets humans, no? El judici pels atemptats de l'11M, les causes contra la política d'Israel vers Palestina, el cas Guantánamo, el cas Bárcenas, participar també en la defensa d'Edward Snowden. Ha tingut ganes de vegades de ser, com ho diríem, un advocat normal de casos normals?
Bueno, yo soy un abogado normal de casos que lamentablemente se han vuelto normales, es decir, si las vulneraciones de derechos humanos fuesen excepcionales, yo sería un abogado excepcional. Lamentablemente están tan extendidas que no dejo de ser un abogado normal. ¿Que los casos son llamativos? Claro que son llamativos, lo son para nosotros desde el punto de vista técnico incluso, y cada caso es un desafío, pero yo creo que mientras el ser humano no se comporte dentro de unos parámetros de normalidad, estos casos siempre van a existir. Ahora, lo que yo hago me gusta hacerlo. Lo lamentable es que muchas veces la parte contraria confunde lo que nosotros, el defendido con el defensor, lo que defendemos con el defensor, y traslada todos los males a la actuación de los abogados defensores. Es decir, y eso es muy triste porque es un claro síntoma de falta de cultura democrática.
Perquè sembla com si els advocats, diguem, tinguessin aquest protagonisme i que, a més, els darrers anys, per ventura, n'hi ha més, no? d'aquest tipus de casos en què els estats diguem, posen en perill les llibertats dels ciutadans, aquí i fora d'aquí, no?
Sí, España no es la excepción. De hecho, el Consejo de Europa acaba de un informe preliminar en que analizaba el caso de Turquía y el de España, los ponía al mismo nivel. De hecho, las excusas que dan uno y otro son las mismas. Pero esto suele pasar siempre cuando los estados se sienten atacados, y los estados se sienten atacados de mala manera. O sea, le pongo un ejemplo. Nosotros somos acusación en la causa de las muertes de la playa del Tarajal. Y descubrimos ahora que la abogacía del Estado, bajo la dirección del gobierno de Pedro Sánchez, quiere que se archive la causa, y cuando eran oposición estaban a favor de que se persiguiese. Ya. Nosotros siempre hemos estado a favor de que se persigan las vulneraciones de derechos humanos. porque no hacemos defensas políticas. La política la hacen los políticos que un día están a favor de los derechos fundamentales y al día siguiente amparando las vulneraciones. Eso es contradictorio y eso es triste, y al final siempre los malos somos nosotros cuando no nos hemos movido desde el del punto de partida.
Vostè va ser secretari del Consell d'Administració de la societat que publica el diario.es. La premsa, diguem, tradicional, la premsa en paper, encara mira amb menyspreu, amb prepotència, diguem, tot allò que anomenem premsa digital.
¿Cuándo fue la última vez que usted fue un kiosco?
El domingo. Son una rara avisa,
¿no? Sí, yo alguna vez cojo prensa en papel. Fui de los que más se resistió a perder el papel. Soy hijo de periodista. Me crié entre periódicos y veía a mi padre desayunar con la prensa en papel sobre la mesa, y es una cuestión cultural, pero también es una cuestión cultural que vamos hacia otro lado y que la prensa en papel difícilmente llega a la velocidad, es capaz de seguir el ritmo y la vorágine en la que se van generando las noticias. Ahora también, no todo es bueno. Cuando las noticias se generan a mucha velocidad, a veces hay poco tiempo para contrastarlas y eso genera también un cúmulo importante de fake news, y lo estamos viendo con el caso de los recientes detenidos en Cataluña, ¿no?
Però passa a vegades que si alguna cosa s'ha publicat en un munt d'aquests diaris, diguem, tradicionals en paper, sembla com si tingués un plus, no? I ara ja no tant, perquè ara sí que hi ha escriptors, hi ha periodistes que publiquen habitualment en aquesta premsa digital, però ha semblat com si fos una premsa de segona fins fa relativament poc.
Bueno, yo creo que eso tenía que ver, o tenía, o está todavía teniendo un poco que ver con quienes manejan el poder, son de una generación que todavía están pegados al papel. Pero eso está cambiando, es decir, hoy en día el presidente del gobierno en funciones tiene una edad que es una edad, digamos, ya asimilado a lo digital. Vemos la gente que está hoy haciendo la política ya está muy asimilada a lo digital, si bien ninguno de nosotros es una generación digital. Es decir, la generación digital es la de nuestros hijos. Nuestros hijos, que cuando ven un teléfono con un dial
no saben
lo que es. Es decir, lo que creo es que la prensa en papel perderá toda su relevancia en función al cambio generacional.
Vostè és molt actiu en xarxes, a Twitter. És bo per un advocat mantenir aquesta nova relació que hi ha amb la societat, amb els ciutadans? És una cosa positiva per la seva feina, per la seva tasca?
Bueno, es que no es culpa mía ser abogado, y eso no me quita mi condición de ciudadano con derecho a opinar. Yo opino y trato de opinar con mucha información, es decir, no suelo precipitarme en las opiniones, pero sí creo que se hace mucha pedagogía a través de las redes sociales sobre determinados temas. Es decir, cuando antes, y volviendo atrás a la pregunta de los medios, un medio decía esto es así, la gente tendía a creerlo. Y nadie tenía la capacidad para discutir eso y cuestionarlo a una velocidad razonable y con la misma difusión. Hoy, de repente, hay periódicos que publican noticias que no son ciertas y nosotros las desmentimos y llegamos a más gente de la que ha llegado ese propio periódico. Y eso es una cuestión, hay que saber manejarlo también, es decir, Twitter ya se ha visto que es muy peligroso para algunas personas que no tienen muy claras ni las ideas, ni su papel, ni los límites de la legalidad.
I vostè té molt de seguidors, i molt de seguidors que esperen crispetes. Quan els anuncien crispetes, els anuncien, hi haurà novetats, hi ha molta gent que està esperant aquestes novetats,
no? Eso es verdad, pero novedades habrán. Ahora viene una época muy intensa. Y nosotros tenemos que estar preparados, la gente tiene que estar preparada.
El documental que tenia el seu nom té relació amb Mallorca, per cert, perquè es presenta a l'Atlàntida Film Festival i a Filmin. Com és aquest fet de protagonitzar un documental?
A ver, efectivamente ese documental se estrenó aquí. En ese documental yo soy un instrumento del director, es decir, esto es un proyecto que me plantean el director y un socio suyo. Yo en principio les dije que sí, en plan, bueno, me han preguntado si podemos hacer esto, y al final yo lo único que hago es ponerme a la cámara y hablar, porque el trabajo lo hacen ellos, es un trabajo artístico, ellos lo planifican así, y yo me tiré a esa piscina. O sea, yo no he participado en nada, no he decidido qué se dice, qué no se dice, uh-huh, cuándo se dice, cómo se dice, ni los cortes, ni la edición, ni nada. Y para mí fue muy interesante que se estrenara aquí, porque vino una tía muy querida, vino mi hija mayor, vino mi mujer, vinieron amigos. Entonces tengo una relación ahí de muy, muy especial con la ciudad, ¿no?
Vostè va ser cofundador de la revista satírica Mongòlia, i va dir, va llegir algun lloc, que si li passa alguna cosa a Mongòlia serà amb el tema de la religió. Però amb quina?
Bueno, al final les pasó por los toreros, ¿no? Que en España, sí, son casi como una religión. Sí. Y hemos visto ahora que hay toreros que tienen una capacidad de reconvertirse y terminan siendo hasta altos cargos, sí, sí. Es decir, sin ninguna formación para ello, pero como eso da votos en determinados sectores, pues es así. Ahora, evidentemente, yo creo que la religión, hoy mismo era el juicio en Sevilla contra por el coño insumiso, y unas manifestaciones en la calle que francamente son preocupantes, gente absolutamente intolerante que vive en el siglo XVII o en el XVI o en el XV o en el, pero no en el XXI, ¿no?
Tornant un poc en el tema del procés, la detenció del CDR, diguen que vol anar preparant el camí de la sentència, vol anar preparant un poc l'ambient, aquesta detenció i identificació entre Torra i terrorisme, per exemple.
Mire, yo creo que ahí ha habido una gran torpeza, y es como se ha filtrado parcializada e interesada e inoportunamente la información, y hoy lo único admisible es que se abra el secreto de las actuaciones y que los ciudadanos tengamos acceso a saber qué es lo que realmente había. Mientras no se levante el secreto de las actuaciones, todo, absolutamente todo lo dicho hasta el momento tiene que estar necesariamente bajo cautelas y observación. Que haya gente hiperventilada que puntualmente haya podido o no hacer algo, se verá cuando se levante el secreto. Pero lo que no es de recibo es que se incrimine a todo un movimiento, se incrimine a 2 millones de ciudadanos y se enlode tanto al presidente Puigdemont como al presidente Torra, como a sus familiares y como a sus colaboradores. Es decir, incluso se ha llegado a la estupidez de hablar que el CSICAT estaba involucrado en esto. Pero por favor, un poco de seriedad. Nunca un secreto ha sido tan pernicioso para la credibilidad de la justicia como el que se está manteniendo en esa causa.
I per anar acabant, vostè també és l'advocat de Valtònyc. Qui arribarà primer a casa seva, Puigdemont o Valtònyc?
Bueno, son casos con distinta recorrido. Josep es un chico fantástico que está construyendo su vida y en función de lo que le ha tocado, valga la redundancia, vivir, y yo creo que son situaciones muy distintas, también son delitos con penas muy distintas, y bueno, y de momento los dos están en Bélgica y a los dos la justicia belga les está dando la razón una y otra vez, ¿no?
I per acabar, li volia demanar, algun dia iniciarà vostre un procediment per a revisar la seva pròpia sentència?
Bueno, probablemente algún día, pero eso se lo voy a dejar a que lo hagan mis hijas, que yo creo que se lo han ganado.
Moltes gràcies, senyor Boye, i fins una altra ocasió, i gràcies per atendre a Ona Mediterrània. Gràcies.
Por su sobamonde, por la memoria histórica de las víctimas de toda dictadura, va por ellos y ellas, por la libertad de expresión, por la libertad de creación, porque la voz no la pueden parar ni rejas ni paredes. Por la libertad artística, ideológica, por la libertad de todos, por los derechos básicos, por el hambre, porque la desigualdad social es mucho más violenta que cualquier canción o cualquier palabra. Por todos los que luchan, las luchadoras, quienes más lucharon por la libertad es quienes más la merecen. Por la libertad de los presos y presas políticas de todo el mundo. Bella ciao, bella ciao.